Catalunya Ràdio. Les notícies de les 3.
Bona tarda, us informa Marc Teixidó Valls. Creix la probabilitat de temps violent a Catalunya fins aquesta nit. Protecció Civil té activats en estat d'alerta el Pla Inuncat i vigila els cabals de totes les conques. Es preveuen pluges fortes, pedregades i ratxes de vent amb possibles esclafits per aquesta tarda mateix. A diferència d'altres episodis, aquesta vegada tots aquests fenòmens arribaran al litoral i a l'àrea metropolitana de Barcelona. Fins al vespre, el cap de l'àrea de predicció del Servei Meteorològic de Catalunya, Santi Segalà, ha assegurat que les pluges es mouran de manera lenta i escombraran tot el Principat.
A diferència de dies enrere, en què les tempestes han afectat sectors de muntanya, sobretot del Pirineu, Prepirineu. Avui també podran arribar a sectors del litoral, tant de Girona com de Barcelona, durant la tarda i també fins i tot a les comarques del litoral de Tarragona a partir del vespre i la nit. Atenció també perquè podran anar acompanyats de fenòmens de temps violent com poden ser ratxes fortes de vent associades a les mateixes tempestes.
Protecció Civil demana evitar els desplaçaments, no aparcar en rieres i punts inundables i no travessar-los. Més notícies, Marta Prat.
Una setmana després de l'esclat de la crisi a Ceuta, el president de la ciutat autònoma, Juan Jesús Vives, ha demanat el blindatge de les seves fronteres durant una reunió telemàtica de la Comissió de Llibertats del Parlament Europeu. A més, Vives ha elevat el nombre de víctimes, més enllà del balanç oficial, i parla d'un centenar de morts. Ha dit que es viu una emergència humanitària a la ciutat, on encara hi ha entre 3.000 i 5.000 migrants en una situació molt precària.
La avalancha ha derivado en una emergencia humanitaria de enorme envergadura, a lo que se unen alteraciones del orden y un alto riesgo de inseguridad ciudadana, y porque el ánimo de los ceutíes está muy afectado.
Per la seva banda, l'eurocomissari de Migració, Magnus Brunner, ha defensat que cal reforçar les aliances amb tercers països per evitar un episodi semblant. De fet, ha insistit que la Unió Europea seguirà vulnerable si els controls fronterers depenen d'altres estats en una referència implícita al Marroc.
La contractació de la filla de Sílvia Orriols a la policia local de Ripoll arriba a l'Oficina Antifrau de Catalunya. Ha admès a tràmit una denúncia ciutadana contra l'alcaldessa i líder d'Aliança Catalana, que ara està en fase d'instrucció per aclarir si s'ha incomplert alguna normativa administrativa o si hi ha hagut delicte. La setmana passada, Sílvia Orriols va anunciar al ple municipal que la seva filla s'incorporava com a agent de la policia local després de guanyar el concurs d'urgència per adjudicar la plaça. L'alcaldessa ha negat tenir res a veure amb el procés, però l'oposició hi veu un conflicte d'interessos. El PSC parla de cas clar de nepotisme i Junts li reclama que abandoni les competències en matèria de seguretat del municipi i les traspassi a un altre regidor.
A partir del 15 de setembre es podran començar a demanar les ajudes que havia anunciat l'Ajuntament de Barcelona per comprar un ciclomotor elèctric, això amb la condició que se'n desballesti un de combustió. L'import de l'ajuda serà de 600 euros. El consistori confia que això contribueixi a la substitució dels 24.000 ciclomotors de gasolina que es calcula que hi ha a la ciutat. Jordi Valls és tinent d'alcalde.
El que intentem fer és un volum molt important de sistema de mobilitat que té aquesta ciutat, com és el ciclomotor, que encara a dia d'avui té quasi 24.000 ciclomotors que estan utilitzant combustió de petroli, com podem fer per traspassar, per moure aquest element de mobilitat elèctric. Per això és la posició de l'Ajuntament. Creiem que tindrà un impacte important.
Detingut un home a Puigcerdà per una agressió amb arma blanca a una menor de 13 anys. Puigcerdà, Joaquim Albalate, bona tarda.
Bona tarda. Sí, els fets van passar ahir a les 9 del vespre a la zona de la Font del Cucurú, prop de l'estany de la capital sardana, on hi havia un grup de menors. Per causes que encara s'estan investigant, l'home de 33 anys s'hi va apropar i va agredir una d'aquestes joves de 13 anys amb una arma blanca. La víctima va ser traslladada a un hospital, però les ferides no són greus i la seva vida no corre perill. Poc després dels fets, els Mossos van detenir el presumpte agressor acusat d'un delicte d'homicidi en grau de temptativa. Està previst que passi a disposició del jutjat de guàrdia de Puigcerdà les pròximes hores. Joaquim Albalate, Catalunya Ràdio, Puigcerdà.
Ara el baixista Felipe Lipe, un dels fundadors del grup Tequila, als 68 anys, ha estat el mateix Ariel Roth qui ha anunciat la mort del fundador juntament amb ell i Alejo Stivel de Tequila. Va ser el 1976 quan els argentins Stivel i Roth van arribar a Madrid fugint del cop d'estat del seu país i van formar juntament amb Felipe Gutiérrez, conegut com Felipe Lipe, la banda que va editar 4 discos en 6 anys i que va aconseguir grans èxits amb temes com aquest Salta o Rock and Roll a la Plaza del Pueblo. El 1978, Tequila va participar en la 4ª edició del Festival Canet Rock. La banda es va dissoldre al 1982, arran de les contínues discussions entre els seus membres. Als esports, Damià Aguilar.
El Barça, Anthony Gordon, s'ha incorporat avui als entrenaments del primer equip. També ha avançat la seva tornada Gavi. L'equip blaugrana ha començat a preparar el triangular de dissabte a Udiné. El central del Celta, Unai Núñez, viatja cap a Barcelona per tancar la seva incorporació a l'Espanyol. Arriba cedit amb una opció de compra. El Barça femení presenta oficialment la defensa Martina Fernández. L'equip marxa a Andorra d'estada fins al dia 10 d'agost. L'aler pivot Tornike Shengeli es desvincula del Barça abonant els 900.000 euros de la clàusula de sortida. Shengeli jugarà a Dubai, sota les ordres de Xavi Pascual. La sisa joventut fitxa per una temporada el base nord-americà Boogie Ellis, ve del Dubai. L'Ilerna Lleida fitxa l'escorta Marc Hughes del Girona. En marxa la sisena etapa del Tour de França femení, és una jornada de mitja muntanya, són 153 quilòmetres en final a Tournon-sur-Rhône. El torneig d'històrics del futbol català, la Unió Esportiva Sant Andreu, és el tercer semifinalista. Aquesta tarda, el Vilanova, el Prat i l'Europa es disputaran l'última plaça per semifinals. Al circuit de Silverstone ja hi ha els pilots de MotoGP que aquest cap de setmana reprenen la competició al Gran Premi de la Gran Bretanya. Pol Espargaró substitueix el lesionat Maverick Viñales a KTM.
Fins aquí les notícies.
Les tasques d'extinció van bé.
Cada dia tenim un compromís amb l'actualitat.
A les dues, al Catalunya Migdia. L'informatiu central del dia de Catalunya Ràdio i 3Cat Info.
De dilluns a divendres, a 8:45, al Catalunya Vespre, el resum dels temes del moment.
Catalunya Migdia i Catalunya Vespre. I som per explicar-te tot el que és notícia aquest estiu.
Serveis informatius de Catalunya Ràdio.
Ningú et donarà més. Ningú t'ho explicarà millor.
Catalunya Ràdio.
Som 3Cat.
L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
Catalunya Ràdio.
Catalunya Àudio.
Som podcast.
Les batalles. Les aventures. Les heroïcitats de la història de Catalunya i del món. En Guàrdia. Amb Enric Calpena.
Un aspecte poc conegut del feixisme espanyol, tan poderós al llarg de bona part del segle XX, és que té les arrels a Cuba i que a la península es va configurar a Barcelona abans que cap altre lloc entre 1919 i 1923, en una època de molta conflictivitat social. A diferència del que se sol afirmar, ni el feixisme espanyol no va sorgir a inicis dels anys 30, ni Madrid i Valladolid en van ser els únics focus. Les primeres experiències del feixisme espanyol, tenint en compte que la ideologia feixista comprèn moviments i etapes ben diversos, van tenir Catalunya com a banc de proves. La pèrdua de Cuba l'any 1898 va propiciar l'exportació cap a Catalunya d'una manera d'exercir el poder per part dels capitans generals de l'illa. Aquesta capitania cubana havia suposat l'assumpció del poder civil per part dels militars, el suport de les elites locals i la formació d'una milícia civil de voluntaris encarregada de mantenir l'ordre establert i combatre tot aquell que el desafiés. L'experiència es va traslladar a Barcelona, substituint els partidaris de la independència de Cuba pels catalanistes i la revoltes dels esclaus per les protestes obreres anarcosindicalistes. Els capitans generals de Catalunya van començar a assumir competències civils a partir de la vaga general del 1902. Eren militars procedents d'ultramar, on havien construït un discurs imperialista i de malfiança de l'enemic interior. Entre ells destaquen, a inicis dels anys 20, Joaquín Milans del Bosch, el capità general, i Severiano Martínez Anido, que va ser governador civil. Els seus períodes de govern es poden considerar com a dues dictadures de basc català, prèvies a les dues que van regir Espanya en les dècades següents. El primer feixisme barceloní l'encarnen les organitzacions que van actuar com a milícies civils d'ordre públic, com la Liga Patriòtica Espanyola i el Sindicat Lliure. L'any 1931, dels dirigents d'aquest sindicat antisenatista, Ramon Sales, va anunciar la formació d'una milícia que des de l'esquerra va ser batejada de forma irònica com a Faixa de les Rambles. Tot i que mai no es va concretar, aquesta i altres organitzacions anaven preparant el terreny per una manera autoritària d'exercir el poder. Com és habitual, ens acompanya el doctor Josep Maria Soler i Sabater. Benvingut.
Hola, què tal? Bon dia.
Bon dia. Avui parlem d'una cosa que és una barreja entre que és coneguda i és desconeguda. És una cosa molt estranya, perquè evidentment que els anys 10 i 20 a Catalunya són especialment de xoc, fins i tot l'aparició del Sindicat Lliure i d'altres moviments, de xoc entre gent més o menys d'una ideologia propera a l'extrema dreta i gent que no ho és, no? Però això de que és la base del feixisme espanyol potser no era una cosa, no era una conclusió senzilla.
No, jo crec que del tema que parlarem avui és un tema absolutament imprescindible de llegir amb el que es basa aquesta recerca i aquest llibre que parlarem. Perquè, és a dir, uneix, tots coneixem, o les persones interessades en aquest tema, coneixem molts d'aquests aspectes, però el lligam de tots aquests elements que afecten absolutament la vida social, la vida cultural, la vida política, la vida dels partits, la vida esportiva, tot això neix amb tots aquests anys. És a dir, a conseqüència de l'impacte que té per la ciutat espanyola, l'herència del que va passar a Cuba, és a dir, el que va passar aquí el 1905 havia passat a Cuba, de saltar redaccions dels diaris per part dels militars, de crear tot un grup absolutament contrari a la independència. Després Cuba té uns altres processos, hi ha la intervenció nord-americana, etc, però quan això es trasllada a l'estat espanyol i es trasllada a Catalunya, tots aquests grups tenen por de que hi hagi una segona Cuba que sigui Catalunya, i aleshores a partir d'aquí entren uns grups autoritaris amb els quals són la base i el fervent, com d'aquest llibre que jo crec que repeteixo que és absolutament imprescindible per lligar tots aquests fils que estaven penjant. Tots sabem cosetes d'una cosa, d'una altra, aquí i allà, però que realment em traca el barret amb la recerca tan profunda que s'ha fet.
Doncs aquest llibre que t'han impressionat el doctor Soler Sabater és el Faixa de les Rambles, Los orígenes catalanes del fascismo espanyol, editat per Passado y Presente, i que ha escrit el doctor Enric Ocelay de Cal i el doctor Xavier Casals, professor de la Universitat Ramon Llull, company meu de facultat. Doctor Casals, Xavier, benvingut a l'Enguàrdia un altre cop per explicar-nos aquestes històries tan fascinants.
Bueno, moltes gràcies per acollir-me de nou, i avui parlaré per dos. Per mi i per Enric Ocelay.
Sí, quan sentim un eco, és l'Enric Ocelay.
Una reverberació.
Que és el que de fons.
Ho dic perquè del micro.
No tinc interès en apropiar-me, diguem-ne, de l'obra, i per tant sí que vull deixar clar que és una recerca compartida.
Conjunta amb això. Realment el que comentava en Josep Maria Soler Sabater amb respecte a aquesta visió, que crec que és realment nova, aquesta idea de que termina a Cuba el que després es prova a Catalunya i que després passarà a ser aquest fenomen del feixisme espanyol?
La idea és, en el llibre en realitat té una base empírica, és a dir, hi ha molta lectura, però sobretot el que volia dir és que hi ha una visió interpretativa. Si no, seria molt feixuc, diguem-ne, no? Aleshores, quina és la visió interpretativa? La visió interpretativa és que el primer feixisme espanyol neix a Barcelona i no a Madrid. Sempre s'ha parlat la Falange, de les Corts, dels conquistes de l'Estado, de Madrid i Valladolid, i en realitat la nostra recerca el que planteja és que té dos focus. Un és la Habana i l'altre és Barcelona. I és molt important incorporar la Habana a la fotografia, perquè, clar, ha quedat ara ja ningú se'n recorda, però és que la Habana és la tercera ciutat d'Espanya. Hi ha Madrid, Barcelona i la Habana.
I si l'estat espanyol és la gran ciutat.
Sí. Ara ens sembla un exotisme de Baneres per fer una caricatura, però en aquell moment no.
És el que passa als catalans en Perpinyà. Aquella sensació, Perpinyà. Bueno, Perpinyà era la segona ciutat de Catalunya, sens dubte. Vull dir que, i sí, això amb l'estat espanyol era exactament el mateix amb la Habana, no?
Clar, aleshores, què passa, doncs, a la Habana? S'havien de fer unes quan es va fer la Constitució de Cádiz, la Constitució de Cádiz, clar, si feia los españoles de ambos hemisferios iguales, acabava amb l'esclavatge, i per tant es va dir que es farien unes lleis especials. Com en el món hispànic, quan s'han de fer unes lleis especials, s'ajornen i no es van fer fins al 1897.
Van trigar una mica, de 1812 a 1897,
quan ja ho tenien tot
perdut. Maduració. I ara,
bueno, ho van fer in extremis. I què passa? Ara estic fent una caricatura, perquè ens entenguem. Clar, qui omple aquest buit, aquest buit legal? Doncs l'omple el poder de capitania, de la capitania de l'Havana. Aleshores, a l'Havana es configura un poder al voltant de capitania, que és el capità...
La capitania general.
La capitania general, i el capità general. Hi ha un acord, per dir, entre cometes, no? Que són patricis, que són allò els sacaròcrates, els que tenen allò negocis de sucre, els negrers, etc. I després es constitueix, a partir del que s'anomena el cuerpo de los voluntarios, una milícia civil, aquest cuerpo pren forma el 1855, una milícia civil auxiliar, que és una milícia ultranacionalista, que es defineixen espanyoles 100%, diguem-ne, eh? És un allò...
I en aquest... Neix al mateix temps que la Guàrdia Civil, pel que
bueno,
veig.
I la reorganització del sometent.
Sí.
Aleshores, hi ha una qüestió que és... aquest nacionalisme que ells tenen, que està a Cuba, que està a Filipines i que està a ultramar, l'han anomenat nacionalisme integrista, no perquè sigui religiós, que es basi en l'integrisme religiós, sinó perquè concebeixen allò que Espanya és tot. És a dir, no hi ha colònies, entre cometes, i Espanya i metròpolis, sinó que hi ha un imperi que és un tot. Sí, i, per tant, no poden concebir l'amputació de cap territori. Aleshores, l'Havana és on surt aquest model, i amb la desfeta colonial, doncs s'importa Barcelona, cal, i acabo aquesta intervenció, cal també tenir en compte que no només és Cuba, això també passa per Àfrica, no? Perquè en el món historiogràfic es tendeix a separar les campanyes d'Àfrica de les campanyes d'ultramar, i en canvi els militars de l'època lluitaven contra els carlins, allò, lluitaven després a Melilla, després...
El general Primo de Rivera va estar a Filipines, va estar a Cuba i va estar al Marroc.
Clar,
I això era normal, no era una cosa extraordinària.
I després hi ha, per exemple, detalls que són molt importants. És a dir, tothom, allò, José Antonio Primo de Rivera, tots sabem que parla d'imperi, la falange parla d'imperi. Però, i Primo de Rivera, per descomptat, Primo de Rivera pare, el dictador, allò, doncs, sosté un nacionalisme espanyol, però és que ell està casat amb una dona espanyola, allò, que és de les famílies de nissaga cubana. Per tant, a veure, alguna cosa deuria haver-hi l'atmòsfera familiar que deuria impregnar José Antonio. Sí. Ho dic perquè... Aquí es barregen dues coses, l'oblit de Cuba i també la presència invisible de la dona, no? És a dir, es parla de Miguel Primo de Rivera, pare, José Antonio Primo de Rivera, la mare mor quan són molt petits i ja està, i queda un forat negre. Però si tu mires, dius, home, aquesta presència cubana, allò, amb una família vinculada al que se'n deia el partit espanyolista, no? Doncs alguna presència havia de tenir.
Recordem, hi ha un treball molt interessant de l'Alfred Bosch i el Gustau Nerín sobre les ambicions imperials de la Falange, que, per exemple, hi ha escrits de la Falange que reivindiquen una altra vegada Atenes i Neopàtria, perquè formaven part de la Corona d'Aragó i, per tant, d'Espanya, allò, i que, per tant, es podia reivindicar. O sigui que la visió aquesta ultraimperial i de tota una nació junta és una cosa que té unes arrels molt clares en el passat, i que els feixistes, els proto i els realment feixistes, acabaran absorbint aquestes arrels.
Sí, i sobretot, per tancar aquest tema de Cuba, perquè es podria fer molt llarg, però molts militars importants, de l'oficina, estan casats a Cuba. I, per exemple, el general Arlegui, que allò estarà amb Martínez de Nido, també està casat amb una senyora cubana. Aleshores, per ells allò no és una colònia, entre cometes, allò és Espanya, en el sentit més literal, diguem-ne.
I aquest nacionalisme tan fort que hi ha a Cuba, d'espanyolisme, és, si fem el paral·lelisme, ha passat a molts països que s'han independitzat, que hi havia nuclis, recordem, diguem, el Timor Occidental, recordem Algèria, recordem a molts llocs que sortien uns grups nacionalistes francesos o portuguesos, el que sigui, per evitar això, aquest fet, té un cert paral·lelisme.
Sí, però també, i continuant amb el que has comentat, i això ho explicaríem molt bé Enrico Zelay, ell ho té, allò, explicat, publicat, no? També el primer nacionalisme català també surt a Cuba. Mm-hmm. És a dir, els nacionalistes perifèrics tenen la llavor. Per dir-ho d'alguna manera, en aquests termes, el segle XX espanyol, en bona mesura, neix a Cuba, diguem-ne.
La bandera catalana, neix al centre català de Guantánamo.
I per tant, aquesta... Què passa? Que aleshores la història la tendim a simplificar, a fer-la peninsular, o a fer-la catalana, o a fer-la barcelonina.
I a sentir-la, o sigui, el present ens pesa molt, i llavors ho veiem allò amb aquesta visió, però no és la visió correcta, perquè el passat és un altre.
Bueno, sobretot ens hem de fer un cert viatge en el temps, no?, i posar-nos en la Barcelona de finals del segle XIX, i aleshores allà, doncs clar, la Habana era una realitat constatable i tenia un pes. A Barcelona i a Madrid. A Madrid és els lobbies de pressió cubans seran en bona mesura els que impulsaran la restauració borbònica, allò al fons 12, diguem-ne, ho dic perquè tampoc ens quedem amb un taulell català. Però vaja, sense anar tan enrere, el que voldria és anar cap endavant, no? I aleshores aquests militars repatriats, quan arriben, clar, Catalunya és on hi ha una amenaça, allò, entre cometes, separatista, no? I després, el 1902, en la primera vaga general, doncs apareix allò, l'amenaça, o es dibuixa, l'amenaça obrerista, no?
La revolució...
Especialment anarquista, però...
Bueno, va prenent forma.
Exacte, la generació del 1901 és la revolució democràtica que Catalunya posa interventors quan hi hagi eleccions per evitar les tupinades electorals, que a Barcelona deixen de votar 30.000 morts. Això hem de tenir un compte, eh? Mm. I la segona, el 1902, la vaga general, que ja no és tèxtil, que és metal·lúrgica, clar, el que acaba de dir en Xavier, no? És a dir, el fet nacional i el fet obrer, com ens hi enfrontem? I aquí la seva obra.
L'experiència cubana, diguem.
L'experiència de gestió militar. I aleshores això va madurant i, en el fons, per exemple, clar, tots hem sentit parlar de la ciutat de les bombes, no?, amb la novel·la de l'Oller, no?, la Barcelona, la Rosa de Foc, i aquí hi ha un tema molt important, que és l'ordre públic, i que això a vegades s'ha tractat una mica com a caricatura, de que la Mancomunitat impulsa una policia pròpia, amb un comissari tipus Sherlock Holmes, però en realitat aquí el que hi ha és com trobem una solució al tema de l'ordre públic a Catalunya, perquè hi ha una policia pobra, limitada, mal pagada, i en canvi
mal preparada.
I com vosaltres destaqueu, del 17 al 20, 800 atemptats i gairebé 300 morts, amb 3 o 4 anys. Sí. Recordem que la ETA, amb 50 anys, no arriben a 1.000 morts, però amb 50 anys, aquí amb 3... 800. Amb 3 o 4 anys, 300 morts, i 800 atemptats.
Sí, 800 atemptats.
Atenció,
Bueno, és a dir, clar, aquí el tema de l'ordre públic és un tema preocupant, inquietant, i aleshores, clar, una vegada la Mancomunitat, bueno, la Lliga, intenta crear una policia catalana, que no li surt bé, clar, lògicament vas a parar a l'entorn de capitania, perquè és que és la força que et garantirà l'ordre públic, diguem-ne. Aleshores, el tema de l'ordre públic és un tema que a vegades és com col·lateral o un taló de fons, i és un tema essencial, i és el que porta a la Lliga a fer una política d'equilibris molt complicada, amb atensar-se els militars, però a la vegada volgué tenir una administració pròpia, cosa que, lògicament, els militars...
No els fa cap gràcia,
sobretot en un moment... Això ho ha explicat David Martínez Fiol, un altre col·lega, no?, que en un moment en què l'exèrcit s'ha d'anar reduint perquè ja no hi ha ultramar, els catalanistes volen expandir una administració, no? Per tant, el contrast era allò roent, diguem-ne. I aleshores es dibuixa un escenari de conflicte.
És que, a més, hi ha una cosa que s'ha dit moltes vegades, tampoc no és cap novetat, però el fet de que la Lliga vivia el patiment de voler la transformació d'un país, un país més modern, amb una visió catalanista, al mateix temps, sent principalment representants d'una classe social que el que no volien determinats canvis socials. I, per tant, allò que diríem de manera senzilla, les dretes. Aquesta combinació amb la conflictivitat social de Catalunya, i especialment la de Barcelona, de les primeres tres dècades del segle XX, és terrible. Vull dir que és molt difícil de portar les dues coses.
Modernitat, europeisme, industrialització nova, etcètera, etcètera, però és un partit
temps,
de classe.
Clar, però, és una combinació... complicada.
Això es nota molt amb el problema que té la imatge de crear una Catalunya ciutat, no? Una Catalunya, podem fer una caricatura, un punt mirífica, no? On no hi ha conflicte. Però també, tornant amb això, fent el llibre, ens van trobar Que l'arxiu d'un dels que havia estat el governador civil Montañés explica un tema, treu damunt la taula un tema important de cara a la vaga de la canadenca, i que ja l'havia...
La del 1919.
Sí, la del 1919, que ja l'havia plantejat en León Ignacio, que va fer un llibre molt important sobre el pistolerisme als anys 80, i és que al darrere del conflicte de la canadenca no només hi ha conflictivitat obrera, sinó que hi ha un pulso entre grups empresarials per fer-se amb el control de la canadenca, i això fa que hi hagi grups empresarials al darrere de la vaga, perquè la vaga faci baixar el preu de les accions. Oh. I qui està al darrere, segons Montañés, era Cambó. Allò, per tant, Cambó té un paper...
Sí,
això
s'ha
sí, de treballar, però hi ha un paper aquí complicat a la Barcelona. Cambó i Heinemann, que era el Dani Heinemann.
Que és el que...
El suís, no?, és aquest.
Sí, el que li facilita...
Ai, suís, perdó, belga.
El que facilita belga, sí. Tota la qüestió dels mars i el problema de la Primera Guerra Mundial. Ja, i
és,
Cambó...
és el que serà... És a dir, sempre situava aquesta relació més tardana, no? Però aleshores l'arxiu de Montañés, ara no em surt l'historiador, el nom de l'historiador, que és que va publicar una biografia de Montañés molt, molt interessant a partir de l'arxiu.
Sí, l'hem tingut al programa. Jo també, sí, això, en fi, sí, sí.
I em sap greu perquè m'agradaria restituir-li el nom, però planteja un tema que és molt interessant i que mereixeria ser mirat, més que res perquè fa que el conflicte de la canadenca sigui més polièdric, perquè, clar, també és com molt binari, no? Hi ha els obrers, els patrons i els militars. I, bueno,
hi ha molts interessos.
I uns interessos importants.
En aquest sentit, també, d'aquest moment inicial de tot això, l'experiència de les milícies voluntàries de Cuba, com es trasllada a Catalunya? També els militars organitzen alguna mena d'organització semi-armada o semi-violenta? Com ho fan?
A veure, fent una recapitulació molt sintètica, anem per passos. El feixisme, aquí a Espanya, serà feble perquè sempre estarà subordinat als militars. És a dir, la Falange és allò, bueno, un partit, el mateix Franco la va definir com una claque, allò com una claque, diu, sí. Bueno, vostè sap el que és una claque, li va dir amb un ambaixador, diu, sap allò quan aplaudeixen tots, doncs així.
Així és la Falange.
Penso jo que ha de ser la Falange, no? Aleshores, sempre ha estat subordinat en el món militar i aleshores això comença a Cuba. I per què? Perquè els militars necessiten una milícia. A Cuba necessiten una milícia no sols per temes d'ordre públic contra els separatistes, no, sinó i pels esclaus, com han comentat, sinó també fins i tot pels intents annexionistes de Cuba, no? I aleshores...
En part dels Estats Units, sí.
Exacte, s'improvisa una milícia. Aleshores, aquesta milícia civil auxiliar dels militars serà el reduït espai o el reduït camp de joc que tindran el feixisme espanyol. Sempre serà subordinat als militars, que això serà la diferència d'Alemanya o Itàlia, diguem-ne, aquí tindrà un paper allò subordinat. Aquí a Catalunya, què passa? Doncs l'any 18, desembre del 18, quan es fa la gran campanya per l'autonomia integral, quin problema hi ha? Doncs el catalanisme té una gran presència pública a les Rambles, i aleshores, de manera espontània, apareix un grup que és la Liga Patriòtica Espanyola, que està nutrida sobretot allò per militars i policies i altres elements, les roxistes. Per què surt aquesta Liga Patriòtica? Tradicionalment havia fet aquest paper els seguidors de la Rouge, que quan va arribar la Solidaritat Catalana doncs van fer de força de xoc, s'enfrontar amb els catalanistes i s'hi enfrontaven, però és que la Rouge es va adherir també a l'autonomia. Clar, al fer això no quedava ningú que omplís aquest buit, no? És a dir, hi havia el catalanisme i no hi havia ningú, entre cometes, plantant cara. Què surt? Doncs aleshores surt de manera improvisada un grup que és la Liga Patriòtica Espanyola, que apareixen en garrots, que apareixen allò armats també, i comencen els incidents a les Rambles. Es va instaurar un ritual que era cada dia el plegar les botigues, no?, de dilluns a divendres, doncs allò que en deien el salt a taulells, no?, els joves, els estudiants, catalanistes diversos, es manifestaven per les Rambles, notablement els messianistes, els primers messianistes.
La gent del CAT sí que pujava.
Exacte, bueno, és que... A veure, les Rambles és... El títol sembla provocatiu, però és que el títol és verídic. És a dir, a les Rambles que tenim tens allò, la Liga Patriòtica Espanyola al capdamunt, tens el CATSI, tens el casino militar...
El CATSI és el Centre Autonomista de Dependents del Comerç de
l'Estat. Que està gairebé al final de la Rambla.
Sí, al final de la Rambla, sí.
Tens el casino militar que estava a la plaça Catalunya. Ja, tens Capitania, que està al final de les Rambles. Mm. Allò, a les Rambles també és on...
El govern militar.
On hi ha el govern militar. A les Rambles és pràcticament on es produeixen els incidents del Cucut el 1905. Mm. A les Rambles també és... hi ha un testimoni d'un... Estava llegint un llibre i sortia el traductor dient, jo recordo que quan era, jo havia anat a les Rambles i hi havia els pistolers dels anarquistes i els pistolers del llibre asseguts als cafès. I la cosa que ja més em va cridar l'atenció, o ens va cridar l'atenció, és que al sortir de les Rambles la gent anava a mirar els pinxos que estaven...
Els pistolers de la patronal i els pistolers dels sindicats, doncs allí...
Asseguts amb els diversos cafès. Tallat,
sí. Una cerveseta, un cafè
bueno,
que es feia abans.
Tenien cafès compartits, però per exemple el Lion d'Or hi havia...
Sí, on hi ha el teatre principal,
hi havia el centre neuràlgic del sindicat, el centre oficiós del sindicat lliure, i per tant les Rambles tenen un paper molt important. I per exemple l'antic barri xino, que se'n deia, clar, es feien atemptats a les Rambles perquè podies marxar per aquells carrerons, no? I era molt difícil de trobar-te.
La primera experiència de milícia civil voluntària enfrontada al catalanisme va ser aquesta Liga Patriòtica Espanyola, inspirada en una organització homònima creada a Buenos Aires el 1896. El nom era una resposta clara a la Lliga Regionalista i a les demandes de més autonomia. La Liga Patriòtica Espanyola, presidida per Jaume Bordes, va començar a actuar el desembre del 1918 a l'entorn de les Rambles, en enfrontaments violents amb els catalanistes, i es va presentar en societat mitjançant un full volant distribuït el mes de gener del 1919. La manera d'expressar-se dels seus responsables té molt en comú amb futures manifestacions del feixisme, sobretot per la insistència en la idea d'un enemic interior que ha de ser combatut.
Amb l'objectiu de combatre les idees separatistes que amb l'equívoc d'autonomia integral per Catalunya tant de mal estan fent-li en tots els rams i esferes de la vida, així interior com de relació amb les altres regions d'Espanya, constituïm a Barcelona una Liga Patriòtica Espanyola, amb fundació d'un cercle espanyol i, si és possible, un diari que en l'estadi de la premsa sigui el portaveu de la Liga, que sense distincions polítiques defensi el lema «Tot per Espanya i per a Espanya». No perseguim uns objectius personals. Tan sols vetllarem per la unitat de la pàtria espanyola i intentarem agrupar al voltant de la nostra divisa gent esforçada, de mentalitat i honorabilitat reconeguda, que, sortint del seu ostracisme, posin la seva voluntat al servei d'un ideal tan sant. La Liga Patriòtica Espanyola contribuirà de manera eficaç a estrènyer els llaços d'unió de Catalunya amb la resta de regions de la pàtria, posant al descobert qui són aquells que, escudats en equívocs més o menys autonòmics, han compromès i comprometen els interessos de Catalunya i posen en perill la unitat de la pàtria. No influeixen en vosaltres els temors a represàlies que puguin esgrimir els mercaders de la política. Ha arribat l'hora que Catalunya s'emancipi d'ells i que sàpiga tot Espanya quins són els objectius que persegueixen en sol·licitar l'Estatut d'Autonomia Integral i en les seves amenaces en cas que no els sigui concedit. No ens dirigim únicament als particulars. Truquem a les portes de les entitats i corporacions polítiques i no polítiques que es considerin forces vives del país, perquè tots plegats us tragueu el jou que us han imposat certs polítics, estenent fins a vosaltres els seus tentacles repugnants, que us empresonen i us ofeguen, com sabeu bé, i que per incúria heu permès que esvaïssin les funcions jurídiques i tota la vostra voluntat. Unim-nos tots, catalans i no catalans, com un sol espanyol. Traieu-vos de sobre la indiferència, ja que si no ho feu ara, no us quedarà temps ni per penedir-vos, ja que amb els equívocs de l'autonomia integral anem camí del desmembrament del territori patri, i Catalunya serà la regió que tocarà els horrors més de prop.
Això és En Guàrdia.
Estem aquí amb en Xavier Casals i amb en Josep Maria Soler i Sabater parlant dels orígens del feixisme espanyol, que en principi sorprenentment apareixen bàsicament a Barcelona, a Catalunya, lligats amb les organitzacions que venen d'abans de Cuba. Doctor Casals, acabem de sentir aquest plantejament que fa la Liga Patriòtica Espanyola, que realment sona conegut, però esclar, això és 1919, és abans de la constitució del feixisme. Recordem que la marxa sobre Roma del Fascio és de l'any 22, si no m'ho vaig errat. Les organitzacions, el naixement del partit nazi és del 24. Ho dic perquè això és abans, clar, sí, això és el xocant,
El 1919 també és quan es fan els primers fascis de Mussolini.
Sí.
A veure, quina és? Clar, tot això pot sonar provocatiu, però el dia això, jo i Enrico Zelay, clar, la Liga Patriòtica té aquests elements que et planteja. Primer, és una liga, no és un partit, que això és una definició. Té el nom, que el nom és una resposta a la lliga regionalista, però també l'agafa, el que hem comentat, potser, com a mínim, hi ha una Liga Patriòtica Espanyola a Buenos Aires, creada per donar suport a Espanya contra el separatisme cubà, el 1896. I aleshores, clar, la Liga Patriòtica Espanyola, quan surt a les Rambles, té la idea d'eliminar l'adversari. Allò, els ligueros assassinen a dos joves adolescents catalans. I per tant, en Benet i en Miralpeix, no? I hi ha trets, diguem-ne. Per tant, aquí hi ha una primera plasmació d'un ultranacionalisme espanyol com el que hi havia hagut a Cuba, agressiu, amb la idea d'eliminar l'enemic, i a més també planteja un tema una mica més de llarga durada. Sabem que està nutrida per les fonts de premsa, etc., que està nutrida doncs, per elements juvenils i per d'altres partits, allò des de jaumins dissidents, és a dir, seguidors del carlisme de Don Jaume, també les roxistes dissidents, etc., però també per militars i policies. I segurament aquesta experiència de mobilització dels militars, allò com a civils, els animarà o té una certa continuïtat amb un altre grup que sortirà l'any 22, que serà la Traza, que també estarà animada per oficialitat juntera.
Sí.
I pel mig, sobretot, trobem el Sindicat Lliure, el Sindicat Olibre. El Sindicat Lliure esdevindrà el gran grup que s'enfrontarà a la CNT, sobretot sota el mandat de Nido com a governador civil, i clar, és poc conegut, però el Sindicat Lliure... Tot depèn, és feixista, tot depèn de què consideris feixista. Si, per exemple, poses el focus en la violència, clar, el Lliure està lluitant allò contra la CNT, sí, sí, a trets, literalment, i amb escamots. I, a més, el sector, el Ramon Sales, diguem-ne, que és el seu dirigent...
Que ve del carlisme, i així s'entén l'evolució del carlisme català, un cap al catalanisme i l'altre evolucionar cap al feixisme, però això podrà coincidir a Catalunya amb el franquisme.
Clar, sí. I Ramon Sales, segons un líder sindicalista en pestanya, diu era uno de los elementos destacados de la Liga Patriòtica Espanyola, no? És a dir, aquí hi ha una evolució, i clar, el Sindicat Lliure, si tu dius, bueno, s'ha mirat com un sindicat titella de la patronal, i és una realitat més complexa, el Sindicat Lliure. Per què? El Sindicat Lliure inicialment col·labora en la patronal perquè és molt feble davant de la CNT. Clar. Però una vegada té la cobertura de Nido, allò pot actuar obertament i vol substituir a la CNT. Vol ser, entre cometes, un sindicat allò...
Per tant, ha d'exercir de sindicat.
Ha d'exercir de sindicat.
Ho fa. Sí. En certs moments ho fa. Ah, per cert, ara m'ha vingut a la memòria el nom. Joaquim Monclús, home.
Ah, val.
El nom del que havia parlat de Montañés. Clar, el Lliure, aleshores, si ho mirem per la violència, clar, tothom diu la Falange era un partit feixista. Bueno, la Falange... a nivell esquadrista o combatiu al carrer no es pot comparar al Lliure. El Lliure allò té allò es dedica, té bandes que es dediquen allò a lluitar contra les bandes anarquistes de pistolers, i hem parlat abans de la conflictivitat que hi ha a Barcelona, clar, si el definim per la violència, no té color el que defensa allò
contra la revolució bolxevic, contra la CNT, és el sindicat lliure. La falange pràcticament no creix fins al 1936. És un grup, sí, en canvi...
És un grupúscul, sí. El sindicat lliure no.
El sindicat lliure, mirat des del punt de vista que han comentat de la configuració d'un poder militar, s'entén millor el mandat del mateix Severiano Martínez Anido. Pels radioients, hi ha Milans del Bosch, que és el capità general del 18 al 19, allò plega el 20, o millor dit, el fan plegar, s'havia convertit en l'home...
És l'avi o el pare del Milans del Bosch de València.
Ara estic dient, crec que era nebot, crec.
A nebot.
Crec, ara ho hauria de revisar, sí, perquè sí, parlar de memòria
és
això...
És aquesta nissaga originària de Drenys, que evolucionen cap a...
Sí, bueno, sí. I aleshores, clar, amb Milans, allò, com s'havia convertit en allò, en un poder fàctic, diguem-ne, doncs el fan plegar. I el seu lloc el fan plegar al febrer del 20, però a l'octubre, i el novembre del 20 ocupa el 8 com a home fort Severiano Martínez de Nido. La tradició de periodística, la tradició sindicalista i els mateixos estudis s'han centrat molt en Severiano Martínez de Nido únicament com a repressor. I ho va ser. No hi ha res a... Però, clar, s'ignora tota una vessant. Martínez de Nido va conspirar per ser governador civil i des del nostre punt de vista, ell tenia un projecte per gestionar a Catalunya. I aleshores, el Sindicat Lliure no només, des del nostre punt de vista, Milans i Severiano Martínez de Nido no només busquen el sometent, i el sometent primer Milans i després Martínez de Nido, el sometent i el Sindicat Lliure, com a eines de repressió, sinó com a eines de creació d'un poder propi. I aleshores, què vol dir un poder propi davant Madrid? Allò, el Severiano Martínez de Nido diu que me echen si pueden, que és una declaració de principis i finals, diguem-ne, allò. I ell mateix va dir que si solucionava el tema de l'ordre públic, diu, tienen gobierno para rato, tienen gobernador para rato, els hi va dir als periodistes. I tu dius, home, un senyor que decidia que podia continuar si allò posava ordre a l'ordre públic, mai més ben dit, doncs t'indica una autonomia important. En síntesi, quina era la idea? Martínez de Nido era més que un repressor i tenia una idea de gestionar allò, Catalunya, per dir-ho d'alguna manera. Ara estic fent una caricatura. Per què era important el Sindicat Lliure i el sometent? Doncs el Sindicat Lliure, que va ser un sindicat de masses al començar la repressió contra la CNT, li oferia una base a Martínez de Nido, una base de suport per no dependre exclusivament de les elites catalanes, siguessin monàrquiques, catalanistes, etc. El sometent, per què li servia? Doncs era una manera de mostrar el seu poder cap a Madrid, dir, atenció, jo aquí tinc... Tinc gent armada que dona suport al governador, no al govern de Madrid. Per tant, i per no extendre'm amb aquest tema, creiem, tant Enric com jo, que s'hauria de revisar d'una manera més profunda allò que en podríem dir l'anidato, no? Sobretot perquè Martínez de Nido serà el que tindrà continuïtat. És governador militar en Milans del Bosch, és governador civil i dictador de facto del 20 al 22, número 2 de Primo de Rivera. I finalment ja Franco el repesca, no?, per formar part del seu primer govern. Aleshores és el gran fil conductor que hi ha d'aquestes, fil conductor humà, per entendre'ns aquestes experiències, no?
Una de les persones que va assenyalar els fets contrarrevolucionaris de Barcelona com a precursors del feixisme, fins i tot avançant-se al cas italià, va ser algú que va patir en primera persona l'ascens de Mussolini. L'intel·lectual Antonio Gramsci, cofundador del Partit Comunista d'Itàlia, va comparar l'ascens dels mètodes totalitaris a Catalunya amb els del seu país en diversos articles publicats entre el 1920 i el 1921.
Camarada, per mi està ben clar. Els moviments contrarrevolucionaris sorgits a Barcelona els últims anys no és només que siguin feixistes, sinó que han estat els precursors del feixisme italià encarnat per Mussolini.
I què entenem per feixisme, camarada Gramsci?
Em fas una pregunta molt difícil. D'entrada, Es tracta de destruir els organismes de lluita política de la classe obrera i d'incorporar els seus organismes de resistència, com ara sindicats i cooperatives, als engranatges de l'Estat.
I això és el que estan fent a Catalunya?
Efectivament. Ha estat una reacció a l'impetuós moviment revolucionari experimentat a Barcelona, en què els sindicats han organitzat les masses industrials mitjançant la convocatòria de vagues. Els defensors de l'ordre establert no ho podien pas permetre. Els assassinats i els afusellaments al carrer s'han convertit en el pa nostre de cada dia de la vida política.
És terrible. Aquí ho hem començat a veure, també.
La meva opinió és que a Itàlia estem passant per la fase que Espanya va viure el 1919, l'armament de les classes mitjanes i la introducció dels mètodes militars de l'assalt i el cop per sorpresa en la lluita de classes. Puc estar equivocat, evidentment, però la meva anàlisi és aquesta. Igual que a Itàlia, allà també s'han format fasci. És a dir, sometents antibolxevics. Primer estaven formats per personal militar a través de les juntes de defensa, però ràpidament han ampliat la base.
De quantes persones estem parlant?
Han arribat a disposar de 40.000 homes armats. I han seguit la mateixa tàctica que els feixistes italians. Agressió als caps visibles dels sindicats, oposició violenta a les vagues, accions terroristes contra els treballadors, ajut a la policia regular a les agressions i suport als esquirols en les agitacions que volen fer fracassar les vagues. Cal que continuï?
No cal, camarada Gramsci. Sens dubte, el que ha passat a Barcelona sembla un assaig del que estem començant a viure a Itàlia.
En guàrdia, amb Enric Calpena.
Xavier Casals, després de... quan ja la dictadura de Primo de Rivera exerceix plenament, què passa amb aquests grups que han format en el procés anterior de la Mancomunitat, tant, sobretot Martínez Anido, però...
Bueno, la cosa més sorprenent que jo, Enric Ocelay, ja havia treballat i que jo vaig desenvolupar més, és que Miguel Primo de Rivera... hi ha la visió de que realment els catalanistes se senten enganyats. En realitat, Miguel Primo de Rivera, quan es fa amb el poder, liquida tots els suports que tenia a Barcelona. Els uns, els catalanistes i els espanyolistes. És a dir, m'explicaré, la Mancomunitat queda totalment decebuda, lògicament perquè no es fa... Sí, sí. És a dir, hi havia la possibilitat, simplificant, de catalanitzar Espanya, fer mancomunitats, i l'altra alternativa era espanyolitzar Catalunya. No? Clar, els catalanistes doncs veuen allò, ja primer ja dona que pensar un decret sobre contra el separatisme, no? I després això, clar, es va veient que la dictadura no es decantarà cap on s'espera el regionalisme. Aleshores, però després qui seran els desencisats? Doncs recordem que abans han parlat d'un partit monàrquic, de les elites monàrquiques, que es deia Unió Monàrquica Nacional, que era el liderava un industrial de Gara, de Terrassa, Enric Sala, i clar, aquest senyor volia fer una mancomunitat castellanitzada, però això tampoc es podrà fer. I el seu partit, la Unió Monàrquica Nacional, es veurà obligada a integrar-se en el que serà el partit oficial del règim, la Unió Patriòtica. La Traza, que és un altre grup que hem comentat... Sí, Alfons Sala. No, m'he equivocat. Alfons Sala i Argemí, que ara ho he dit de memòria i és mala consellera. Alfons Sala, allò, volia fer una mancomunitat castellanitzada i no la podrà fer. Allò... I la Unió Monàrquica Nacional s'haurà d'integrar a la Unió Patriòtica.
El partit que crea el dictador.
El dictador, no? Que a més té base, i amb això entrarem al final, a Valladolid. Es crea originàriament a Valladolid. Però és que la Traza, que inicialment els hi diu el dictador, i allò els hi diu, i vostès faran el gran sometent nacional, és a dir, exportarem el sometent
el sistema català
a Espanya. I aleshores, al cap de 4 dies, els hi diu, això no podrà ser. I la Traza s'acaba incorporant també a la Unió Patriòtica. I el mateix Sindicat Lliure. El Sindicat Lliure, que havia estat allò cooperant amb Manido, diu, bueno, ara, entre cometes, si se'ns permet l'expressió, és la nostra. Doncs no. Allò, Primo de Rivera agafa la UGT. Per tant, i Anido manté el Sindicat Lliure aquí. Aleshores, el més espectacular, no?, és que Primo de Rivera no és que allò es desempallegui dels catalanistes, no, és que es desempallegui de tothom, diguem-ne, i dels mateixos junteros. Barcelona...
De les juntes militars.
De les juntes militars a Barcelona hi havia un enfrontament important, corporatiu, a dins de l'exèrcit, entre els que s'anomenaven militars africanistes, que defensaven, doncs,
l'expansió colonial, les recompenses militars, l'ascens per mèrits i els que s'anomenaven els junteros, que eren allò, els que havien en reticència a l'experiència colonial, els que volien seguir l'ascens per rigorós escalofó, perquè ningú es pogués saltar allò, que pogués avançar ràpidament, no?, i tothom esperés el seu torn. Doncs a Barcelona tots aquests militars que hi ha i que hem anat parlant de la Liga, de la Traza, etcètera, són junteros. Bueno, doncs quan Primo de Rivera remodela el directori, primer hi ha un senyor que es diu Nou Viles, que representa els junteros, i després desapareix. Per tant, allò, fent una caricatura, liquida fins i tot a l'apuntador, no?
La figura clau, com dèiem, per entendre com el poder militar va anar assumint competències civils a Catalunya va ser Cebriano Martínez Anido, el governador civil de Barcelona entre novembre del 20 i octubre del 22, ministre de Governació durant la dictadura de Miguel Primo de Rivera. Quan es va proclamar la Segona República, Anido va decidir exiliar-se. Pocs dies abans de l'esclat de la Guerra Civil, el diplomàtic i polític de dretes José María Quiñones de León li va fer arribar una nota manuscrita amb la proposta de presidir el govern que sorgís del cop militar, per encàrrec d'un tal M. Punt, que probablement era el general Mola. Anido va refusar l'oferta en una carta escrita el 24 de juliol del 1936. Anarquista soy, anarquista
hasta morir, sobre ser. M. Punt desitja que em posi en contacte amb tu per comunicar-te que pensa formar un govern o directori militar d'aquí a molts pocs dies, no pot dir quan, i que desitja que tu el presideixis. Desitja saber, si bé no ho dubta, si pot comptar amb tu. En cas afirmatiu, seria convenient que t'apropessis a la frontera i anessis a Biarritz. Una abraçada, Pepe.
Estimat amic meu, no sé com agrair la confiança que dipositeu tots en mi en proposar-me que presideixi el govern o dictadura militar que es pugui formar. Però he d'objectar el següent. Que havent pres la iniciativa un general de prestigi i jove, i amb totes les altres condicions que requereix el comandament, com és Franco, per ell ha de ser tota la glòria i responsabilitat, després de la difícil tasca de vèncer els enemics. Que havent format part d'una altra dictadura, que ha estat tan discutida, no és la millor recomanació haver-hi pertangut. Que la campanya que s'ha fet contra mi, en ser nomenat president, serviria, més que per atemorir les masses, per exacerbar les passions contràries. I, per últim, que la meva edat no és la més convenient per la tasca que cal realitzar per reconstruir el país. Tota la meva preocupació es concentra en els moments actuals, que desitjo que tinguin un final gloriós. Però si per això són necessaris els meus serveis i consells, em tindran sempre al seu costat per prestar-los incondicionalment.
En guàrdia.
Doctor Casals, com acabem de sentir, realment Martínez Anido té una continuïtat, però jo suposo que, només, que també aquesta continuïtat de la, del que havia construït aquests grups protofeixistes també va, a Catalunya, també la, es va tenir després amb la Falange, no? O sigui, la continuació natural de tota aquesta colla de la Liga Patriòtica, alguns elements del Sindicat Lliure, és la Falange o no?
No, jo crec que aquí, pel que fa a Catalunya, hi ha una cessura. Lògicament hi ha elements que entraran en el que seria el món atomitzat i grupuscular, no?, de l'extrema dreta espanyola barcelonina, que ara sé que ha de sortir un llibre de Fernando Mota, José Fernando Mota, sobre la penya ibèrica, que jo crec que serà molt interessant en aquest sentit. I aleshores, això té una certa continuïtat, però si fem un disseny més ampli, en realitat aquí el que ja hem parlat abans, a l'inici de dues ciutats, La Habana i Barcelona, en Primo de Rivera apareix una altra ciutat, que és Valladolid. A Valladolid sortirà la Unió Patriòtica, recordem que deia sortiran el Ramiro Alonésimo Redondo i sus juntes castellanes, no? Que deia sortirà un feixisme, diguem-ne, agrari, un feixisme de matriu agrària. El que passarà és, fent una simplificació, és que a Barcelona tenim un primer feixisme, un feixisme que de primera generació, hem designat jo Enrico Zelay, que és de poca elaboració teòrica, no els hi preocupa l'elaboració teòrica, sinó que és d'actuació, és un feixisme d'acció.
Molts resultats.
I, en canvi, el que trobem ja als anys 30 és un feixisme que surt a Valladolid i a Madrid, ja més intel·lectualitzat.
Sí, Ramiro Ledesma i d'altres.
Exacte, que el diari La Conquista sí. de l'Estado. Aleshores, són dos... hi ha un feixisme de primera generació, barceloní, hi han rèpliques a Madrid, que ara no podem entrar-hi perquè no disposem de temps, i després tenim el feixisme de segona generació, que és el que fins ara es considerava, entre cometes, el feixisme espanyol. Nosaltres el que proposem és redissenyar això i dir, no, això, sense negar res, per descomptat, és a dir, això és més complex, és a dir, això, per descomptat, hi ha aquest feixisme dels anys 30, però aquí a Barcelona... allò, hi ha uns grups, no?, que tenen aquest... el, que es poden considerar un primer feixisme. Pensem que la traça és molt mussoliniana i que, a més, hi ha elements que es podrien vincular als tracistes, com es deien ells, parlaven de la traça perquè volien redissenyar el trazado d'Espanya, eh? I aleshores anaven en camisa i corbata blava.
Sí,
per tant, aleshores, quan hi ha continuïtats, dona una mica la idea de que, i això és un aspecte que Enrico Zelay em va fer remarcar, que la visió que tenim del falangisme com a únic feixisme espanyol ve en bona mesura donada pels mateixos falangistes, i molt per un estudi que va fer un gran historiador que ara viu del feixisme espanyol, que és Stanley Payne. Ell va fer la tesi sobre el falangisme, va venir als anys 50, i clar, va parlar amb els falangistes, i aleshores els falangistes el que van dir, no, nosaltres som els únics, els originals.
Sí, els autèntics.
El Payne recull això i això inspira, no?, tota una tradició d'estudis, però vull dir que en certa manera és una idea que, com diu Enrico Zelay, ve del que ell anomena, i em sembla ben trobat, la falangística, memòries, textos, no? I aleshores són ells els que creen aquesta idea quaia, i aleshores, doncs, bueno, tot això queda, tota aquesta realitat que hem dit, queda opacada. Nosaltres sé que estem cap als minuts finals, però que m'interessaria deixar clar que tant Enrico Zelay com jo no aspirem a que tothom compri tot el que hi ha en el llibre, perquè en el llibre es plantegen moltes idees, des de quatre dictadures, des de que el feixisme espanyol neix a Barcelona, des de que té molta importància a Cuba, que hi ha dos poders regionals a Catalunya, però sí que aspirem a plantejar un debat sobre allò. És a dir, que com a mínim la gent digui, bueno, això a mi no m'ha convençut. Bueno, però oi que cal mirar-ho d'una altra manera? Sí, això seria una mica... No aspirem allò de, bueno, així ho tenim tot i està tot solventat. No, es tracta de dir, fins ara ho havíem mirat així, però el taulell de joc és més gran, hi ha més actors, les relacions entre Madrid i Barcelona són més complexes, hi ha guerres de ciutats, apareix Valladolid, l'Havana, una mica és...
Redistribuir una mica el panorama i la geografia.
Sí, donem-li tot, però donem-li tots una mica... a tots.
Doncs li donarem, però no serà ara i aquí, perquè el temps ens ha acabat.
Ho entenc perfectament.
Xavier Casals, moltíssimes gràcies per haver tornat a l'Enguàrdia. Ell, juntament amb Enric Cuselay de Cal, són els autors d'aquest llibre que comentàvem, El fascio de les Rambles, Los orígenes catalanes del fascismo espanyol, un llibre que em sembla que resultarà clau, com a mínim, per obrir aquest debat tan interessant sobre aquesta qüestió.
Jo també vull donar les gràcies en nom d'Enric Cuselay, i voldria afegir com a títol anecdòtic que aquest llibre, en el fons, té un llarga cocció, que va començar sent jo estudiant d'Enrico Zelay, que després va ser el meu director de tesi doctoral. I, per tant, és un tema que ha anat donant voltes.
Voltes 5 o 10 anys, poseu. Una mica més, potser. Una mica més. Moltes gràcies. Josep Maria Soler Sabater, moltes gràcies, el que comentàvem com a gran aportació.
No, home, és que la història sempre s'ha de tornar a investigar, a interpretar, a veure què passa, i tot el que es pugui portar de nou, com en aquest cas, escolta, bingo.
Això és La Guàrdia.
Direcció i realització Enric Calpena. Assessorament històric Josep Maria Soler i Sabater. Guió Josep Maria Bunyol. Producció Pilar Razkin. Tècnics Manel Bernat i Josep Lluís González. Muntatge Manel Bernat.
I amb les veus de Marc Lobato, Josep Aguilar i Albert Cortés.
Si t'ha interessat aquest episodi, en trobaràs molts més al catàleg de podcast de Catalunya Ràdio. Descobreix-los a l'app de 3Cat o a catradio.cat.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.